disposició de l'Audiència Nacional. Els altres 15 arrestats han quedat en llibertat, entre ells la dona de Koldo García.
Les Illes Balears i Canàries, a més dels ministeris de Transports i d'Interior, figuren entre les víctimes de la presumpta trama. Segons fonts de la investigació, l'exassessor hauria fet tasques d'intermediació entre empreses i administracions i presumptament hauria cobrat comissions irregulars.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com esteu? Programa de dimecres que començam parlant-vos d'Arco, que ha anunciat ja les dates de la seva 43a edició, que tindrà lloc entre el 6 i el 10 de març als pavellons 7 i 9 d'IFEMA. Es trasllada aquesta fira definitivament en aquest mes i, segons ha explicat la directora, no tornarà a celebrar-se a finals de febrer com era tradició. D'aquesta manera, la cita madrilenya coincidirà amb la TFAF, però que aquesta és la fira més important d'art antic d'Europa, però evitarà coincidir amb altres com la Friezze de Los Angeles o l'Art Dubai. Les primeres tres jornades, 6, 7 i 8, estaran dedicades al públic professional, mentre que les dues darreres s'obrirà al públic general. Hi haurà presència de 205 galeries, un 65% d'elles estrangeres, i el Carib com a tema central. Un total de 171 d'aquestes galeries estaran integrades dins del programa general i la resta formaran part d'alguns dels programes comissariats, com per exemple l'Opening, de galeries més joves, o Nunca lo mismo, de galeries llatinoamericanes. I d'altra banda, un apunt també per parlar del sector del llibre, que ha obtingut el 2023 el màxim de facturació d'ençà que registren dades amb 1.150 milions d'euros facturats. Això suposa un increment de més de 4% respecte del 2022, quan es varen registrar 1.101 milions d'euros, segons els resultats sobre l'informe del mercat del llibre que ha sortit avui mateix. Per gèneres, la no-ficció manté el lideratge amb un 29% del mercat, seguida molt de prop per la ficció i la literatura infantil i juvenil. I tot i que els gèneres tots creixen, sí que es detecta una desacceleració en còmics després dels grans creixements dels darrers anys. Així mateix, l'informe apunta que les llibreries mantenen el seu lideratge i creixen davant d'altres canals de distribució. Primers apunts, bones notícies pels llibres i els llibreters per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Encetam avui amb l'actriu Àngela Cervantes, que protagonitza l'obra Jauria, que passarà dissabte per l'Auditori de Manacor. Tot seguit connectarem amb Susana Cardona per xerrar sobre la commemoració dels 30 anys del Museu Etnològic de Can Ros d'Eivissa. I tancarem el programa amb Roger Pistola, que avui ens acostarà al món de Buenavista Social Club. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7, amb Toni Cardell al control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
El dia 7 de juliol de 2016, una dona de 18 anys va presentar una denúncia contra 5 homes per una agressió sexual esdevinguda a Pamplona durant les festes de Sant Fermín. Jauria és la reconstrucció emocional d'un judici que va marcar un abans i un després en el tractament social, polític i jurídic de l'agressió sexual al nostre país. Una ficció documental únicament construïda amb les declaracions judicials de totes les persones implicades.
Moment d'endinsar-nos en el cas de La Manada, que es va dur al teatre per primera vegada l'any 2019 de la mà del dramaturg Jordi Casanovas i sota el títol de Jauria. Els fets segurament vos ressonen. A 3 de la matinada del 7 de juliol del 2016, a les festes de Sant Fermín de Pamplona. Ells són 5, són La Manada, el més jove i membre més recent incorporat en aquest grup. Ha de passar per un ritus d'iniciació. Després de creuar-se amb un lot al centre de la ciutat, els 5 de La Manada s'ofereixen per acompanyar la fins al cotxe. Però durant el trajecte, un d'ells accedeix a un portal d'un edifici i avisa la resta perquè hi vagin. Allà té lloc una brutal agressió sexual en grup. Jauria va ser un espectacle que ja va triomfar als Premis Max l'any 2020 i també varen recollir el Premi del Ministeri d'Igualtat contra la Violència de Gènere en la categoria de Cultura. Posteriorment, el director decideix reprendre el muntatge, aquesta vegada amb actors catalans. A partir del teatre documental es crea aquesta peça, sota la direcció de Miguel de Arco, del Arco de Nou, i amb Ángela Cervantes, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Quim Ávila, David Menéndez i Carlos Cuevas. L'expressió verbatim vol dir literalment paraula per paraula, i és el nombre amb el qual es considera un tipus de document de teatre que basa la seva dramatúrgia a partir d'una història real. D'aquesta manera, aquest muntatge, amb aquesta tècnica, vol remoure consciències i vol apel·lar directament a l'espectador, que, de qualque manera, vol qüestionar el sistema legal i també l'educació sexual. Un espectacle que es podrà veure dissabte a l'Auditori de Manacor a partir de les 7, i per parlar-ne ens acompanyarà avui telefònicament l'actriu Ángela Cervantes. La coneixereu per projectes cinematogràfics com La Maternal o Chavales, per la qual va estar nominada millor actriu revelació als Goya, així com per la seva participació a les sèries de TV3, a la sèrie de TV3 Com si fos ahir, o muntatges teatrals anteriors com La pell fina. I ja la podem saludar perquè ens escolta a l'altra banda del telèfon. Àngela, benvinguda. Com estàs?
Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns una miqueta, perquè allò que ens crida més l'atenció és el procés d'assaig i creació d'aixecar un espectacle que és tan dur i amb aquesta tècnica amb el verbatim, que m'imagino que és encara més colpidor, com és aquest.
Sí, doncs va ser un procés molt intens també, tampoc teníem molt de temps, però i bastant dur, sobretot per la temàtica i per la responsabilitat i per una mica la pressió que significa explicar un cas com el de La Manada i que, de fet, o sigui, al final també estàs explicant molts d'altres, no? Però alhora crec que jo em sento molt privilegiada i crec que parlo en nom de tota la companyia, perquè va ser un projecte que ja s'havia fet el 2019, com has dit abans, a Madrid. Llavors el director d'alguna manera ja coneixia la peça, ja l'havia treballat, i és veritat que quan es va fer estava molt recent el cas, i ara jo crec que també amb la distància dels anys i d'aquell ja ha pogut veure què és el que funcionava, què és el que no funcionava, com amb el temps doncs ell també ha crescut, no? I com ho volia fer, doncs crec que hem sigut molt privilegiats de poder treballar sobre alguna cosa que ja estava feta d'alguna manera, no? Que ja hi havia una base molt sòlida, i a part ja de la dramaturgia de Jordi Casanovas, que em sembla que ha fet una feina increïble amb totes les declaracions, a fer la dramaturgia, no? De les 6 declaracions de tots. Llavors, ha sigut com dur a nivell emocional i a nivell personal, però alhora també com a actriu és una oportunitat de al final explicar algo que creus que té algun sentit, no? De fer i que pot canviar d'alguna manera una mica les consciències, i això al final és una sort perquè és pel que jo personalment també em dedico i m'agrada fer això, no? I sobretot en un escenari.
Fa unes setmanes vàrem parlar amb Bàrbara Mestanza sobre el seu darrer muntatge, Sucia, i ens contava que en aquest cas el seu text parteix d'una experiència personal i era molt dur per ella encarar amb alegria les funcions, no? Jo no sé, perquè tu a Jauria interpretes a la víctima, que imagino que deu ser un paper duríssim, entre d'altres, ara hi entrarem perquè també hi ha alguns desdoblaments, però a més amb aquesta tècnica de teatre documental, jo no sé com ha estat per tu la preparació prèvia i sobretot el fet de entrar en escena cada vegada i ficar-te dins la pell i rememorar aquests fets?
Sí, doncs sí que és veritat que és com que he tingut com molta por i la segueixo tenint. Estem molt al principi, acabem de començar, no? I llavors sí que els moments d'abans tinc una por que mai havia sentit, com un vertigen d'haver-me com de llançar i també doncs, de començar amb un estat emocional per poder doncs, fer tot el viatge. Llavors sí, estic com intentant lidiar amb aquesta por, però bueno, també em sento molt identificada amb el que diu la Bàrbara sobre Sucia, que també hi ha algú com de jo després del procés d'assaig, després vam estar com una setmana sense fer-la després de l'estrena a Santa Coloma fins al bolo de l'Hospitalet, que va ser la setmana passada, i va ser com feia molt que no estava una setmana sense estar amb l'obra al cap, i em vaig adonar del com trista que estava i que de cop estava com podia somriure i estava com una mica més contenta a la meva vida, el meu dia a dia, no? I llavors va ser llavors quan em vaig adonar de dir, ostres, on estava ficada, no? Com, però al final, bueno, és el que és i crec que s'han de transitar aquests llocs i sempre que sigui, vull dir, com també cuidant-se i que al final jo sóc canal per explicar aquesta història. Aquesta història no és meva, però alhora me l'he de fer d'alguna manera també meva per poder representar-la de la millor manera possible i més fidelment i amb tot el meu amor, saps? I amb tot el meu respecte, no? Però sí, que és un viatge complicat, però també és un viatge que ja sabia que seria complicat.
Un viatge complicat, un viatge exigent també emocionalment i sí. Més d'aquest paper principal també fas de fiscal, bordes de blau de qualque manera, i entenc que això també, el manco a tu, te deu donar un respir, no?
Sí, això m'allibera i de veritat que m'he donat fent les funcions, que m'ajuda molt perquè és un canvi de rol totalment diferent, una altra energia, i és com tot el que m'he anat com guardant, tota aquella ràbia que vas sentint però que no pots expressar per la situació, perquè és com ella també se sentia i com totes ens sentim. És com un moment en el que puc treure com la ràbia des de la legalitat, no? Des d'aquesta personatge de la fiscal i és molt alliberador i m'ajuda molt perquè també és gairebé el final de la peça i crec que està molt ben quadrat tot perquè tingui com també aquest moment, no, ella.
Una miqueta d'equilibri també i a nivell d'escenografia, Àngela, jugueu amb elements molt senzills, és una miqueta molt teatre, la clàssica, no? Explica'ns una miqueta què vos acompanya damunt de l'escenari.
Sí. Doncs és molt senzill, sí, és molt bonica l'escenografia, no vull treure mèrit a la feina, però són sis cadires i hi ha el cubicle, com que és on es representa que seria com el portal on va succeir, i com hi ha algú com molt fred, com que pot ser com el carrer, però alhora també pot ser una comissaria, pot ser un judici, no? Com que hi ha algú molt gris, però crec que el text ja és el més important i el que es va dir i les declaracions. Llavors crec que no fa falta acompanyar-ho de gaires coses més que et puguin distreure de la història, no, al final.
Ara que perdona, digues, anaves a dir qualque altra cosa?
No, va dir que al final que és molt crua la manera d'explicar-ho també i crec que també s'ajuda de l'escenografia perquè sigui així.
Per tant, sobrietat, aquesta escenografia més aviat grisa, molta importància en aquest text, i ara que mencionaves això, no?, la importància, el pes del text, el dramaturg Jordi Casanovas es va interessar per aquestes transcripcions, ja ho havia fet abans, amb un altre cas, amb el de Pepe Ruth Bárcenas, sí. I ho va dur també als escenaris, i explicava, en llegit a una entrevista, que s'havia trobat una sèrie de detalls que no havien transcendit a la premsa i que parlaven una miqueta de l'educació d'aquests al·lots, de la manada, no?, i de la cultura masclista al cap i a la fi, i ell diu que aquells homes eren criminals i no n'eren conscients. Jo no sé si hi ha hagut, llegint aquest text tantes i tantes vegades, entrant-hi de ple, allò que t'hagi cridat més l'atenció o que més t'ha colpit d'aquestes declaracions d'aquests joves.
Sí, el que fa més mal de veure és el que no són zero conscients, no? Uh-huh. I, i és quan te n'adones que el problema també està més amunt, no? El problema és, és el sistema, saps? Que fa que aquests xavals no se n'adonin del que estan fent, no? De la barbaritat que suposa això i de que per ells sigui una part de la festa més. Vull dir, és com... hi ha frases encara que les penses i se'm posa la pell de gallina i mira que l'he escoltat ja moltes vegades, no? Però crec que el més dur és això i que fins i tot... I crec que ells han fet una feina increïble perquè molta gent com que em pregunta a mi com em sento i tot, però que hi ha algú com de posar-se la pell i de defensar aquests personatges que no és fàcil, no? Vull dir, crec que el que se'ls ha demanat molt també és que la gent es pugui empatitzar amb ells, saps? I clar, perquè d'entrada no sigui un que tothom que estigui amb ella, tot i que la peça i nosaltres ens hem posicionat amb ella totalment, hi ha un moment, no?, que és com va passar el judici, doncs, que cadascú també es pugui defensar, no? Uh-huh. Llavors, crec que per ells també ha sigut complicat.
Uh-huh. Sí, de fet, amb la premsa havíem vist que una de les indicacions de Miguel del Arco per tota la resta de l'equip, per tots els intèrprets, companys teus, que interpreten la manada, era que de qualque manera no se posicionassin al manco, que no tractassin, no?, en aquesta gent, que poguessin de qualque manera entrar en el paper d'empatitzar amb ells, que no els insultassin o que no els tractassin de monstres, no?, per poder Clar, sí. jugar en això.
Sí, sí, això és una de les coses que va dir des del primer dia, de que també vigilessin molt amb el llenguatge, de que ells els havien de defensar, llavors que ja no els tildessin de monstres, no?, perquè si no ens ajudaria a la... Bueno, que no els ajudaria a ells a la feina, no? Clar. Vull dir, sí, això va ser una de les directrius que crec que també era molt important, sí. I ara hem tingut dos bolos i el públic també és el que rep, no? Perquè jo crec que per ser fidels a explicar aquesta història, jo crec que també és veritat que s'ha d'explicar així, no?
Uh-huh. Ara que parlaves del públic, imagino que és un espectacle que apela molt directament a l'espectador. Quines reaccions heu tingut al Manco en aquestes dues primeres preses de contacte?
Doncs ha sigut molt, molt emocionant, la veritat. Jo la primera vegada que ho vam fer amb el públic, crec que és una funció que al final no té cap... En general, el teatre no té sentit, no? Mai sense el públic, però aquesta funció hi ha alguna cosa com que és 100% per ells, no? Per explicar aquesta història. I llavors és molt emocionant de sentir-los durant la funció, no? Perquè hi ha algú com que sents les reaccions de la gent i a tu també et modifica, no? A mi passa com a actriu i alhora com estàs també una mica així com oberta en el moment de treballar, pues, com que t'afecta tot molt més i et retroalimenta també a la funció, no? I crec que és molt interessant i al final va ser molt emocionant com hi ha algú com molt catàrtic, trobo que passa amb aquesta funció i no ho sé, també és molt recent, hem fet només dos bolos, però i també a mi a vegades m'han generat dubtes de si s'ha d'explicar, si que no vull com molestar ningú o que no se sentin com que potser no els hi ve de gust recordar certes experiències de la seva vida, llavors com posar-ho ja sobre un escenari a vegades m'ha creat una mica de conflicte, però també jo és una obra que crec que tothom sap el que va veure i jo, a la gent propera, els hi puc recomanar, però mai diria que heu de venir a veure-la, perquè trobo que t'ha de venir de gust i has d'estar com en el moment en el que et vingui de gust veure això i vull dir com que crec que també és molt especial com de que sigui un moment en el que realment et vingui de gust i saber el que vas a veure, també.
Important també estar preparat, no?, sobre què vas a veure en aquest sentit. I ja no te robarem més temps, però et volíem demanar, perquè t'han vist altres projectes teatrals, també cinema, televisió, i si no anem malament, per les gestions que hem estat fent aquests dies, estàs rodant qualque cosa, no? No sé si ens pots avançar res.
He estat... he rodat un curtmetratge a Madrid, però bueno, vaig fer una pel·lícula d'una òpera prima de Gemma Blasco que es diu La Fúria, que s'estrenarà aquest any, i també vaig fer una pel·lícula a València, també basada en una obra de teatre del Jordi Casanovas, del mateix dramaturg que Jauria, que es diu Valenciana, i també s'estrenarà aquest any.
I de molt de projectes, esperant poder-los gaudir ben aviat, aquesta pel·lícula d'Irma Blasco i aquesta Valenciana de Jordi Casanovas també, aquest curt a Madrid, a veure si en tenim més detalls. De moment ens quedam amb Jauria aquest dissabte a les 7 a l'Auditori de Manacor. Ángela Cervantes, moltíssimes gràcies per aquesta estona tan naltros.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra, molt d'èxit.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. La que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a...
De dilluns a divendres, de 6 a 7, Entusiastes, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Ma mare era brodadora. En aquell temps a Santanyí hi havia moltes brodadores. Mon pare va fer de tot. Va pescar i també va anar de contraband. A Santanyí és contraband, anava davant de tot.
La veu del record a Aire.
He perdut molt la memòria, però si te recordes és de quan eres petit. Mon pare guanyava 5.000 pessetes cada mes si no feien cap viatge. Recordo que hi va haver un mes que va fer 3 viatges i va guanyar 20.000 pessetes. En el poble, saber com no, no, era un prestigi.
Dissabte a les 9 del vespre, amb Joan Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Còmodos.
IB3 Ràdio.
Sí, IB3 Ràdio. ¿Esto qué?
Entre avui i demà.
Home, mas, còmodos.
Molt bé, Araceli. Costa arrencar o no?
Costa arrencar.
Així com afrontem la setmana, la nostra actitud és molt important.
El dilluns, sí, amb força.
Ja no mas. Tornar a la rutina me costa bastant.
Però depèn de la predispost que tu estàs.
Un dia, pues, diu, m'he de centrar les coses bones, t'enfocaràs a les coses positives.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Explicam i repassam el que ha passat durant el dia, però ja preparam una mica de prèvia del que passarà el dia següent.
Efectivament.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
I això a part de...
Això sortirà avui a IB3, en el programa Entre avui i demà.
Avui o demà?
El programa se diu Entre avui i demà, però això sortirà avui.
9 de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
Moment ara per xerrar del Museu Etnogràfic de Can Ros, perquè enguany celebra el seu 30è aniversari. El Museu Etnogràfic es va iniciar l'any 1991 i es va inaugurar el 1994. Des del seu origen, des del Consell Insular d'Eivissa, s'ha impulsat el projecte museístic per fomentar la recuperació i la conservació del patrimoni material que avui forma part d'aquest fons. El patrimoni local i insular, inseparable del patrimoni cultural i material, es concreta en costums, oficis, festes, tradicions, música o balls. I per commemorar aquests 30 anys s'ha organitzat una nova exposició temporal que du per títol Joies d'Eivissa, Història, Tradició i Identitat, dedicada a la joieria antiga i tradicional eivissenca i a l'ofici de joier, amb especial atenció als materials i les tècniques de manufactura de les peces. Tot d'una xerrarem amb la seva comissària, Susana Cardona, però abans vos hem de dir que la mostra inclou joies ingressades o adquirides els darrers anys i que no havien estat mai mostrades, a més d'altres peces cedides pel Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, així com peces de joieria, eines i altres objectes que formen part de col·leccions particulars. A més, ja es fa feina en un catàleg d'aquesta exposició que compta amb la col·laboració de famílies de joiers i de particulars que permetrà conèixer peces singulars i excepcionals dins el conjunt de la joieria tradicional eivissenca. I com dèiem, per xerrar d'aquesta història d'aquest museu de Can Ros, i de l'exposició, ja podem saludar Susana Cardona, que és la comissària de l'exposició Joies d'Eivissa, Història, Tradició, Identitat i conservadora del Museu Etnogràfic de Can Ros. Susana, com estàs? Benvinguda a Entusiastes.
Hola, bones tardes. Estic molt ben encantada d'estar amb altres.
Igualment, dèiem, Susana, que des del museu s'estan impulsant aquests 30 anys amb aquesta mostra. Va arrencar aquest cap de setmana. Abans de res, te volíem demanar com va anar aquesta inauguració.
La inauguració va ser multitudinària i realment les expectatives es van veure superades, perquè el primer dia que vàrem inaugurar superàrem les 1.200 persones que vengueren, així que estem encantades.
30 anys de Can Ros, volíeu commemorar aquesta fita, aquesta efemèride de manera representativa, i explica'ns d'on surt aquesta idea de fer-ho a través d'aquest element concret de la joieria tradicional.
Bé, la idea de treballar la joieria tradicional la teníem ja des de fa temps i vàrem voler esperar justament enguany, que estem de celebració, i perquè ja feia uns quants anys que estàvem adquirint noves peces de joieria i que no havíem tingut ocasió de mostrar-les. Nosaltres sempre tenim una sala, una exposició permanent de joies i d'indumentària, però totes aquestes noves comprant els darrers 15-14 anys, encara no les havíem pogut mostrar. Són sobretot parts o complements de l'emprendada femenina, alguns rosaris, i ara hem tingut una bona ocasió per fer-ho.
Parlàvem d'aquestes emprendades, de rosaris, també anells, arracades. Imagino que té tot això un valor patrimonial, però també un valor antropològic, no? Com reflectiu tot això en aquesta exposició?
Exacte. És que hem volgut partir de rosaris perquè consideram que, en certa manera, són els antecedents de les emprendades pectorals femenines, però si alguna cosa caracteritza a la dona pagesa eivissenca, a l'emprendada més antiga de totes, la de plata i coral, però sobretot l'emprendada d'or. I l'emprendada d'or és una peça per lluir, una peça d'ostentació que reflexa la situació socioeconòmica familiar, però sobretot era també bé antigament la forma de pagar la legítima a la dona. Per tant, la dona eivissenca està molt lligada en el conjunt de la joieria i sobretot a les emprendades. És allò que rebien de part de la seva família quan es casaven, joies i roba.
L'emprendada, aquest conjunt de joies en forma de cadena que s'adornava al pit de les pageses eivissenques, les dones actualment són icòniques, peces molt autòctones, i en general, ja més enllà només de, no només aquestes, les emprendades, però una miqueta més enllà, tot el que teniu a l'exposició, parla'ns una miqueta de quines són les característiques i els materials més emprats per tot allò que se pot veure ara mateix a Can Ros.
Bé, de les peces que hem seleccionat, hem triat sobretot els rosaris de plata i coral, que són els més representatius de la societat tradicional eivissenca, que eren usats tant per dones com per homes, però sobretot les dones els començaren a utilitzar com a penjats i en escoll i com a pectorals, com a antecedent de les primeres emprendades de plata i coral. Aquestes emprendades es duien sobretot a partir del segle XVIII, segle XIX, i es vestien en el que avui coneixem sagonella negra. Després aquesta emprendada va evolucionar i es va començar a fer només amb peces d'or i està formada sobretot per una gran creu central pectoral, per peces per cordoncillo, que són unes passades de cadena que van cobrint espit. També hi ha uns collarets de forma... uns collarets un tant peculiars que aquí es denominen de gra de blat i una sèrie d'agulles que per ajudar a sostenir aquest cordoncillo, i aquestes agulles realment tenen unes formes molt variades i hem anat localitzant peces que realment eren molt desconegudes i que veurem també exposades i sobretot sortiran després en el catàleg.
Ara en parlarem una miqueta d'aquest catàleg, però et volíem demanar també per la part d'organització i de composició, de construcció, al cap i a la fi d'aquesta exposició, perquè dèiem, hi ha les peces en si, tot això que ens mencionaves ara, però també hi ha una altra part dedicada l'ofici, no?, de fer joies. Explica'ns una miqueta com heu configurat aquesta part.
Exacte. Hem estat localitzant joiers, que no ha estat una feina fàcil perquè aquí sobretot hi ha un parell de famílies representatives, dos precisament d'origen mallorquí, perquè sobretot la família Pomar, que va arribar a Eivissa ja des del segle XIX, són potser la família més representativa de joiers a Eivissa. Després també hi ha la família Pinya, que també procedia de Palma, que són dos de les més representatives que varen començar a fer joies tradicionals a la ciutat d'Eivissa, sobretot en el barri de la Marina, que és on es concentraven totes les famílies de joiers i on anaven els pagesos del camp a encarregar les peces que ells necessitaven. Després també hem pogut localitzar, gràcies a la col·laboració d'aquests joiers, una sèrie d'eines antigues, de troquels, per exemple, per fer, com dic, gulles de cordoncillo, per fer botons, plantilles, per fer creus d'emprendades de plata, per fer creus d'or, per fer arracades. Tot això ha estat una feina de localització, ja dic, important, però que realment eren peces molt, molt desconegudes i que estan resultant ara molt, molt curioses de conèixer.
Mhm. Imagino que ha estat una feina intensa de recerca, de ja no només trobar i col·locar allò que vosaltres ja teníeu, sinó també aquestes connexions que comentàvem amb el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, i també tota aquesta col·laboració, de qualque manera, participació ciutadana, no?, amb aquestes famílies de joiers i també de particulars. Quin temps heu estat per traçar tot això?
Bé, això no tant de temps com us hauria agradat, perquè realment vàrem començar l'any passat i sempre tenim més d'un tema en marxa, per tant, hem dedicat uns mesos. Sempre ens passa igual. Treballem diferents temes a la vegada i ha estat complicat. Sí que per nosaltres ha estat molt important la implicació de molts de particulars, perquè en el moment en què, sobretot des del món de les colles, des dels grups folclòrics, s'ha sabut que estàvem treballant aquest tema, hi ha hagut molts de particulars que s'han posat en contacte amb nosaltres, ens han mostrat peces de la seva propietat, ens han donat una informació que moltes vegades desconeixíem, i això es veurà recollit en el catàleg. Una exposició d'11 mesos, com és aquest cas, no permet exposar peces de particulars perquè és massa temps, i sobretot gent que són balladors, formen part de les colles de ball i que les fan servir habitualment, però després m'ho les han deixat fotografiar, m'ho han aportat dades, i tot això després ho podrem publicar en aquest catàleg que esperem que surti entre el mes de maig i juny.
Ja, explica'ns una miqueta, ara que menciones el catàleg, en quin punt està, perquè també compta amb aquesta participació de famílies de joiers, de particulars, com ho heu pensat, i des d'uns 3 mesos més o manco el podrem veure, en quin punt estàu ara mateix?
Bé, per el catàleg sí que hem contactat amb la col·laboració de les tècniques del Museu Arqueològic d'Eivissa Formentera, que elles prepararan també un petit article dedicat a la joieria antiga. Després, per altra banda, hem fet un apartat dedicat només als rosaris com a antecedent de les emprendades, hem fet una anàlisi de les diferents parts de l'emprendada, una anàlisi de materials, de tècniques d'elaboració de joies, de les principals tècniques, sobretot, per exemple, per citar les més representatives, la tècnica de la filigrana, que la veiem tant en botons com en barracades, com en joies pectorals, com en creus. I després també han comptat sobretot amb molta imatge antiga, amb fotos familiars i amb peces que la gent té molt geloses i que durant uns anys no volien mostrar perquè sobretot entre els anys 70 i els anys 80 la joieria eivissenca es va començar a fabricar també fora de Silla i això va generar com un sentiment de desconfiança, de que no copiassen aquests models antics, de que després no els dugués tothom, no? Sempre hi havia com aquest temor de que es copiassin, i ara això ha anat fugint d'alguna manera, i hi ha la voluntat de mostrar-ho per poder inventariar i per poder conèixer encara millor peces que eren desconegudes, sobretot el tema de les creus o sobretot el tema dels anells, que coneixem sempre uns models representatius, però després veiem que hi ha molta més varietat, hi ha més materials, hi ha més pedres, per exemple, hi ha altres penjolls que no sabíem. Per tant, està sent una feina molt intensa, però molt interessant.
Haureu de recopilar tot això, de qualque manera, també totes aquestes troballes, tota aquesta nova informació en aquesta recerca exhaustiva d'aquesta joieria eivissenca. Susana Cardona, conservadora del Museu Etnogràfic de Can Ros i comissària d'aquesta exposició Joies d'Eivissa, Història, Tradició, Identitat, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Recordem Joies d'Eivissa, Història, Tradició, Identitat a Can Ros, i teniu temps per veure-la perquè estarà en marxa, com ens comentava la comissària, 11 mesos, per tant fins dia 19 de desembre.
La nostra ciutat d'Eivissa és una ciutat reial, que tot temps s'hi cullen figues sense haver-hi figueral. Hi ha molts de polls i xinxes, i això és molt natural, que ciutat molt adornada de ministres i fiscals, jutges i governadors, n'hi ha un cal a portal. La nostra ciutat d'Eivissa és una ciutat reial, que tot temps s'hi cullen figues sense haver-hi figueral.
Entusiastes, l'hora d'IB3 Ràdio per escoltar i sentir la cultura. IB3 Ràdio és diversió.
La tertúlia hipotètica.
Suposem que tenim tertulians disposats a comentar l'actualitat, encara que sigui una falsa realitat.
Us heu preguntat mai què passaria si esgarrar al final d'una pel·li o d'una sèrie et portés a la presó? Us heu preguntat mai què passaria si els dinosaures robotitzats que hi ha al parc temàtic de Manacor cobressin vida?
La tertúlia hipotètica. Dissabte a la 1 del migdia. El dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí, per saber què passa i per què, per comptar amb l'anàlisi més completa, per escoltar els protagonistes de la notícia. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Fins a les 7, entusiastes.
Col·laboració d'aquesta temporada ja d'entusiastes. Roger Pistola, com estàs?
Tu, jo sí. Molt bé, molt bé. Per aquí també.
Avui, uns grans, eh?
Sí, sí. Avui, bé, com que la setmana passada ja parlàvem sobre Nick Cave, vàrem anomenar de passada, en el director de cinema alemany Wim Wenders,
sí,
i d'allò me va remetre a un disc / documental absolutament imprescindible, realitzat per aquest mateix director. Potser vos et sorprendrà, això, en el que venc avui. Estilísticament se desmarca una mica dels discos en els quals vos tenc habituats, però tot i així se tracta d'un disc històric, importantíssim, que va servir com a catalitzador del ressorgiment a finals de la dècada dels 90 de la música tradicional cubana i de la seva projecció cap arreu del món. Se tracta de l'emblemàtic Buena Vista Social Club.
Trompeta, eh? Jo he de dir, Roger, que és una de les cançons que he escoltat més en sa vida.
Sí?
Sí?
Ostres.
Sí, sí.
Sí, sí, bé,
aquesta...
És una gran cançó, és una gran cançó. Però bé, Buena Vista Social Club se tracta d'un projecte instigat inicialment pel guitarrista de blues Ray Cooder i el seu fill, el percussionista Joaquín Cooder. El director musical, però, en realitat, va ser en Juan de Marcos González, tot i que en Ray Cooder n'era la cara més visible. Uh-huh. El projecte va servir per desenterrar del pou de l'oblit a una infinitud d'artistes cubans que havien estat durant dècades a sombra. Alguns d'ells ja eren octogenaris o fins i tot nonagenaris a l'hora d'editar aquest projecte. Gràcies a el ressò que va tenir aquest disc, que va guanyar un Grammy l'any 1998, i el subsegüent documental de Com se va fer, dirigit com deia abans per un Wim Wenders, i que va estar nominat en els Oscars. I arran d'això, varen posar-se a damunt el mapa del panorama internacional noms com Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, Rubén González i Eliades Ochoa, entre molts d'altres. Si no hi hagués estat per això, segurament haurien romàs en l'anonimat més enllà de les fronteres hermètiques del seu país natal. I tu i jo no estaríem parlant d'ells ara mateix, ni en tindrien ni idea de qui són, probablement.
Cert. Tot això que fa Hollywood, de qualque manera.
Sí, sí.
I qui és el responsable? Ho has mencionat, el principal, no? És en Ray Cooder, no?
En Ray Cooder. S'ha de dir que, però, que l'aportació que em fa en Ray Cooder dins del pla estrictament musical és totalment innecessària. La veritat és que escoltar tant intenses cançons d'aquest disc, les seves línies de guitarra amb slide disperses i inconexes fan més nosa que servei, així de clar. Però se li ha de reconèixer la seva funció real, que és la de fer de pont entre dues cultures, entre Cuba i la resta del món, per dir-ho així. Perquè la seva participació, la participació d'un músic consagrat amb una exitosa carrera de 25 anys a ses esquenes, va ser fonamental per la viabilitat i l'èxit de tot el projecte. Així que, només per això, i vull subratllar molt la paraula només, en la frase només per això, se li ha de donar mèrit a en Ray Cooder. Durant la resta del documental, en Ray Cooder, tot i que intenta mantenir respecte i admiració cap a aquestes trobades arqueològiques de la música cubana, no pot evitar tenir un deix subtil i segurament involuntari de paternalisme. Yeah. Per molt que ho intenti, no se pot desprendre del tot de la seva idiosincràsia nord-americana. I quan el veus durant el documental, en les seves converses amb aquells octogenaris llunàtics que repapiatgen una mica, no pots evitar veure-li traces de condescendència a la seva mitja riae.
Ai.
Sí. Però bé, deixant de banda tot això, la música resultant d'aquest disc és absolutament increïble. Anem a escoltar una de les millors cançons, que és aquest duet d'en Ibrahim Ferrer en sa sensacional Omara Portuondo. Escoltava això.
Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supiera lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas.
Quina dona, Roger.
Sí, gran, molt gran.
Ara ho miràvem, molt gran, de, metafòricament, però també, de veres, sí. Perquè ho miràvem, té 93
sentit
anys.
Sentit literal,
exacte,
també.
Exacte, exacte. Sí. Explica'ns, explica'ns, aquesta col·laboració entre en Ibrahim Ferrer i Nomara Portuondo.
I de la primera vegada que vaig conèixer l'existència d'en Ibrahim Ferrer, però no va ser arran d'aquest disc. Mm? Va ser per la col·laboració que va fer amb els Gorillaz, en el seu disc de debut, de 2 o 3 anys després d'aquest. Es digui que vaig parlar sobre aquell disc, ara fa un any aproximadament, vàrem punxar aquella cançó tan desconcertant, que és Què passa contigo? I la veritat és que en aquell cas, la combinació de la veu nítida, clara i cristal·lina d'en Ibrahim Ferrer amb les bases electròniques d'en Damon Albarn i companyia fan un maridatge excepcional.
Un bon maridatge, un molt bon tema, i a part, una persona, en aquest cas potent, amb una història de vida potent, no, en Ferrer?
Sí, en Ibrahim Ferrer era un orfe que havia viscut cantant pels carrers de Santiago de Cuba des de que tenia 12 anys. Cap al final de l'adolescència va unir-se a l'orquestra Los Bococos, en qui va cantar durant més de 40 anys, fins que se va retirar l'any 1991. Mm. Quan en Ray Cooder va posar en marxa aquest projecte de Buena Vista Social Club, va dir que necessitaven el millor cantant de boleros viu, i tothom va estar d'acord en que havien de cridar en Ibrahim Ferrer. Arran de l'èxit de la pel·lícula, després va fer uns quants discos en solitari i va arribar a guanyar un Grammy l'any 2004, just un any abans de morir. Però no el va poder anar a recollir perquè aleshores les restriccions frontereres dels Estats Units s'havien endurit molt a causa dels atacs de l'11 de setembre i la neurosi que varen desfermar.
Sí, una època complicada en aquest moment, i mira, aquest home que tampoc no sé si era la seva alegria o la seva vocació, no? Guanyar un premi com aquest.
Segurament, bé.
Però bé, ja que el guanyes, no? Poder-lo anar a recollir com a mínim. Sí. Sí. I, de fet, per presentar aquest disc només varen aconseguir organitzar dos únics concerts a fora de Cuba,
exactament,
no?
Exactament, així és. Sí, sí, i tot degut a les complicadíssimes gestions burocràtiques per aconseguir visats per tots els músics, que no eren pocs.
Clar.
I molts d'ells trepitjaven terres europees o nord-americanes per primera vegada en la seva vida. Els dos únics concerts que varen aconseguir oferir varen ser a Amsterdam i en el Carnegie Hall de Nova York.
Mm-hmm. Hem parlat d'Omara Portuondo, que l'hem sentida, hem parlat d'en Ibrahim Ferrer, però sigui com sigui, aquesta Buena Vista Social Club és un projecte, Roger, molt horitzontal, no?
Sí, no voldria donar a entendre que ells sigui el més important de tots els músics que hi varen participar. De fet, això és una de les millors coses d'aquest projecte, que no hi ha jerarquies, uh-huh. No hi ha músics que estiguin per damunt dels altres, tots estan en un mateix nivell d'importància, en el mateix pla. És una filosofia bastant comunista, en realitat, no?
Peia bastant, no?
però bé, com que no tenc temps de relatar la vida i obra de cadascú d'ells, cosa que m'agradaria molt, el Manco vos anima que vegeu el documental. És molt interessant i descobrireu una quantitat de talent inimaginable, com Pai Segundo, Nomara Portuondo, Neliades Ochoa, Rubén González, Hernando López, Manuel Guajiro Mirabal... Bé, la llista és llarguíssima. Aquest disc és realment una molt bona porta per endinsar-se dins tot l'univers del son, el feeling, la trova, el bolero i el dansón. Bé, de tota la música tradicional cubana que va quedar momentàniament soterrada per les circumstàncies sociopolítiques, però que, per sort, va tornar a veure la llum i la podem conèixer i gaudir actualment. Tanta sort.
Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la
deje el camino por coger la vereda, compai. Roger, moltíssimes gràcies per aquesta darrera secció i per totes les altres, tot el temps aquest que ens has acompanyat entusiastes.
Ha estat un plaer increïble.
Igualment, tot un gust. Fins ben aviat, Roger.
Moltes gràcies i a tot any que mos escolta, bona nit i bona sort.
Molt bona sort a tothom. Nosaltres ja ens acomiadam. De tot d'una vendran les companyes de l'informatiu Vespre. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos. Salut.
Porque